Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Les Balears impulsen una recerca pionera sobre les conseqüències que tenen els aliments ultraprocessats en la salut. La duu a terme l'Institut d'Investigació Sanitària, l'IDISBA, i una de les novetats és que per primera vegada es posa el focus en el procés industrial que se segueix per fabricar aquests aliments processats. I tot quan el seu consum va en increment, sobretot entre els més joves. Dora Romaguera és la investigadora principal d'aquesta recerca.
I l'evidència científica que tenim fins ara dels estudis de cohorts, estudis observacionals, ens mostren que realment hi ha una associació entre aquest consum d'aliments ultraprocessats i obesitat, diabetis, malaltia cardiovascular i fins i tot alguns tipus de càncer.
A banda de les Balears, també hi ha en marxa assajos clínics similars al Regne Unit i als Estats Units. És dilluns, dia 2 de febrer. I avui també parlem de les sales de joc i locals d'apostes a les illes. Des de fa 5 anys hi ha 10 negocis manco a les Balears d'aquest tipus.
I això coincideix amb l'entrada en vigor de la modificació de la llei del joc, una norma que alguns exludòpates creuen insuficient, mentre que el govern considera que és positiva. Són José Luis González i la directora general d'empresa, Maria Antònia Sansó.
Però me vol dir a mi qui me protegeix dels puestos de la ONCE o de les maquinetes dels bars? Això és la manera. Jo he protestat i he anat i xerrat un poc i dit, però no fan res. No pot tenir màquines que agaperra, perquè no té cap cartell que digui prohibit centrar a menors de 8 anys.
Entre ells s'han introduït un control més exhaustiu pels menors i pels grups de població especialment vulnerables, i així mateix també introdueix un control més estricte sobre la publicitat sobre el joc i una major planificació dels establiments.
I a Palma, un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor.
Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia presentada per la víctima. La investigació es va iniciar per un avís del centre educatiu on estudia la menor.
I a Galícia, el presumpte autor de l'assassinat masclista d'aquest diumenge a Mos s'ha llevat la vida abans de ser detingut pel crim.
L'home de 60 anys s'havia trinxerat en un habitatge d'una localitat on havia fugit després de matar la seva exparella. Si es confirma oficialment, seria la sisena dona assassinada a mans de la seva exparella o parella aquest 2026.
I com cada any, avui dia 2 de febrer, torna la Festa de la Llum a la Catedral de Mallorca.
Si el temps ho permet, es podrà veure el buit de la Seu que es forma amb els primers rajos de sol. La Seu obrirà les portes a les 8 perquè els qui vulguin puguin presenciar aquest espectacle de llum.
L'informatiu matí serà en directe, estaran pendents de si els Nígols en deixaran veure avui el buit de la Seu. Tomàs Salom, bon dia, com evolucionarà la jornada?
Bon dia, avui encetam la setmana amb un dilluns de temps variable. Esperam l'arribada d'aquests núvols de base alta que poden enterbolir el cel, sobretot durant la primera meitat del dia, principalment a Mallorca i a Menorca, però tindran tendència a viatjar cap a l'est i, per tant, a mitjan matí esperam que s'obrin bastantes clarianes. Ara bé, no són de fiar, perquè és cert que avui cap vespre ens arribaria un front a fred, desgastat, no esperant que sigui molt actiu, però que podria arribar a deixar qualque precipitació, en general la febre i ocasional cap al sector de les Pitiuses i també a punts del ponent de Mallorca. Això sí, el que obrirà és el vent de llevant, un vent que tornarà a guanyar força i que tornarà a ser protagonista en cots moderats forts a darrera hora del dia que podrien superar els 60, puntualment els 70 km per hora. Per aquest motiu, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a les Pitiuses i a punts del ponent de Mallorca i Serra de Tramuntana per fenòmens costaners per ones que podrien superar els 3 metres d'altura significativa. Quant a les temperatures, avui les màximes seran suaus. De fet, podrien pujar entre 1 i 3 graus respecte a les d'ahir en termòmetres que es podrien enfilar, fins i tot per damunt dels de 9 a punts del nord de Mallorca.
I en els esports, el Mallorca rep avui la visita del Sevilla amb l'obligació de guanyar per sortir del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell necessita sumar de 3 per acabar la jornada fora de la zona de descens. Iago Barrasate té la baixa de Cúmbula i Antonio Raillo es dubta. Tornen, això sí, Morlanes i Toni Lato. El Mallorca-Sevilla començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en tota la prèvia a IB3 Ràdio a partir de les 7. I a la primera federació, important victòria de la Unió Esportiva Eivissa per acostar-se a la zona de play-off. Triomf per 2-0 davant el segon classificat, l'Atlético Madrileño. El conjunt blau-cel suma així 9 punts dels darrers 12 possibles.
I de la cultura avui, els protagonistes són els Premis Grammy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war s'ha lliurat aquesta matinada a Los Angeles i aquest que escoltam, el raper Kendrick Lamar, ha estat el més guardonat amb 5 guardons, però l'altre protagonista de la nit és Bad Bunny, que ha fet aquestes declaracions.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Ha fet una referència a la situació dels Estats Units. L'artista s'ha enduit també el Grammy, el millor àlbum de la música urbana, i ha estat també un dels més aplaudits. Farem una repassada del que ha donat de si aquesta gala dels Premis Grammy, que ha tingut lloc fa només unes hores. Són ara les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, en Cel López i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí, TV3 Ràdio.
Més d'un terç de les calories que ingerim cada dia a l'estat espanyol provenen dels ultraprocessats, segons la darrera publicació de la revista científica de l'ANSET. Tot i que no hi ha dades de quina quantitat d'aquests productes considerats perjudicials per la salut consumim aquí a les Balears, els darrers estudis en confirmen l'increment, sobretot entre la població més jove. Enmig de la preocupació de les autoritats sanitàries, aquí a IB3 Ràdio, avui vos avançam una investigació pionera. L'IDISBA encetà una recerca que pretén determinar com ens emmalaltim per les begudes ensucrades energètiques, els embotits industrials i els plats precuinats. Es prepara un assaig clínic amb pacients de les Balears.
Una de les novetats és que les investigadores posen per primera vegada el focus en el procés industrial per fabricar els ultraprocessats, no només en els ingredients. També es fixen en els envasos i embalatges, sovint de plàstic. Dora Romaguera, investigadora principal del grup Nutrecor de l'IDISBA, l'Institut d'Investigació Sanitària de les Balears, explica que la mostra seleccionarà dos grups.
I a un grup li donarem uns aliments processats, ultraprocessats, del supermercat, etc., que els triarem bé, i a l'altre grup uns aliments casolans, cuinats de manera casolana. Però els dos grups tindran la mateixa qualitat nutricional, és a dir, la quantitat de calories, de greixos.
Com que partiran de dos tipus de dietes amb grups d'aliments i qualitat nutricional paregudes, si finalment s'observen diferències entre pacients, voldrà dir que són a causa del processament. I qui dissenyarà el menú de cada grup? Serà la investigadora del Centre d'Estudis Miguel Servet. La nutricionista polonesa Chadwiga Konieczna avança que a un determinat nombre de persones se'ls donarà, per exemple, pollastre rostit, fet a casa, amb aliments frescos, i a les altres se'ls oferirà un menú ben diferent.
Con productos ultraprocesados, pues serían, por ejemplo, nuggets ultracongelados y patatas fritas ultracongeladas compradas del súper, que contienen también y colorantes y conservantes y otros aditivos.
Els experts estableixen quatre categories d'aliments en funció del seu nivell de manipulació química. Van des dels més naturals, com fruites i verdures, fins als ultraprocessats amb edulcorants, aromatitzants, additius i conservants. Tenen una caducitat llarga i, si ens fixem en l'etiqueta, contenen més de 4 ingredients que no trobaríem mai a casa i solen ser molt addictius. La nutricionista Mar Nafria és investigadora predoctoral.
El pernil dolç que normalment compram, encara que tingui molt percentatge de carn, no és un coixó que hagi embollit amb sal i que puguis poder trobar a una carnisseria, sinó que finalment és un ultraprocessat, perquè no deixa de ser un conjunt amb molts d'ingredients.
El cuixot dolç envasat i, en general, tots els embotits industrials, el pa de motlla industrial, les galletes, el cereal de l'esmorzar ensucrat, el iogurt de gustos i, per descomptat, la brioixeria industrial i les begudes energètiques són ultraprocessats que ja s'associen a les noves epidèmies d'aquest segle.
Com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió, fins i tot el càncer o els càncers en gent jove, que fins ara s'atribuïen al consum de certs nutrients, no? Es parlava molt de l'efecte del sucre o del greix, sobretot el greix, però tot i que cada vegada hi havia aquestes campanyes anti-greix, anti-sucre, el problema no se solucionava i fa uns anys el focus està posant cap al consum d'aliments ultraprocessats.
Al Regne Unit i als Estats Units ja hi ha assajos clínics en la mateixa línia que el de les Balears.
Mm-hmm. I canviem ara d'assumpte. En aquests moments a les Balears hi ha 137 sales de jocs i locals específics d'apostes. Són 10 establiments d'aquestes característiques, Manco, que fa 5 anys, quan va entrar en vigor la modificació de la llei del joc. Una norma que alguns exludòpates pensen que és insuficient, mentre que el sector i el govern consideren que és positiu.
La directora general d'Empresa, Autònoms i Comerç, Maria Antònia Sansó, explica que les modificacions introduïdes presenten avantatges.
Entre ells s'han introduït un control més exhaustiu pels menors i pels grups de població especialment vulnerables, i així mateix també introdueix un control més estricte sobre la publicitat sobre el joc i una major planificació dels establiments.
En la mateixa línia es pronuncia el president de l'Associació d'Empresaris de Sales de Joc i Apostes, Miquel Àngel Riera. En el seu cas, però, critica que va ser una modificació ideologista amb un canvi de sentit per crear una certa opinió pública i denuncia una discriminació respecte del sector públic.
En el joc públic no només les loteries, són les primitives, són les lotos, són les rasques de la ONCE, són un tipus de joc que sí tenen publicitat, sí tenen presència i sí són consumits per moltíssima gent.
També n'hem parlat amb José Luis González, qui era addicte al joc i que ja fa 9 anys que no aposta. Alaba que es prenguin iniciatives per evitar les ludopaties, però considera que aquesta llei no basta.
Quan vaig anar a fer la prohibició, que no poden entrar en els punts de joc i tot això, quasi no, tot Espanya no puc entrar. Però me vol dir a mi qui me protegeix dels puestos de la ONCE o de les maquinetes dels bars? Això és la manera. Jo he protestat i he anat i xerrat un poc i dit, oh, però no fan res. No pot tenir màquines que agaperra, perquè no té cap cartell que digui prohibit centrada menys de 8 anys.
Afirma, per tant, que el joc en realitat no està tan regulat.
I ha estat detingut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor. Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia que ha presentat la víctima.
La investigació es va iniciar a principis de gener, quan la unitat d'atenció a la família i la dona va rebre un comunicat del centre educatiu on estudia la menor, en què alertaven dels fets que havia confessat. El presumpte agressor és un home major d'edat i amic de la família de la víctima, que l'hauria sotmesa sistemàticament a agressions sexuals sota amenaces i coaccions. El comunicat apunta que l'home va descobrir que la jove mantenia una relació amb una altra lota i va començar a amenaçar-la de contar-ho a la família si no mantenia relacions amb ell.
I mentre Santa Galícia, el presumpte autor de l'assassinat masclista d'aquest diumenge mos, s'ha llevat la vida abans de ser detingut pel crim. L'home s'havia trinxerat a un habitatge de Porriño, localitat on havia fugit després de matar la seva exparella, després que la Guàrdia Civil el localitzés.
L'Ajuntament de Mos celebrarà avui a hora baixa un pla extraordinari per decretar 3 dies de dol i després es farà una concentració. Això després que ahir es guardàs un minut de silenci en record de Maria Belén, la dona de 52 anys assassinada. El subdelegat del govern espanyol a Galícia, Abel Losada, confirma que es tracta d'un crim masclista.
La comisión del feminicidio está acreditada, pues la hermana de la fallecida, que reside en la planta superior de la casa unifamiliar donde se produjeron los hechos, oyó ruidos y llegó a presenciar la huida del presunto asesino en coche. El hombre no convivía en la actualidad con la víctima, pero visitaba con frecuencia la casa. Además, puedo confirmar que no había denuncias previas y que la fallecida no figurava en el sistema de protecció integral Biogen.
És la sisena dona assassinada a mans de la seva parella o exparella aquest 2026. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i els atenen professionals.
I aquest cap de setmana els bombers de Mallorca han salvat 2 persones que s'havien trencat al Turmell, a Sa Fosca i al Torrent de Parells.
El primer, durant la nit de dissabte, quan una persona que formava part d'un grup d'excursionistes va patir l'emergència mèdica, el salvament va ser molt complicat per les condicions adverses de vent, pluja i per la fosca. L'actuació dels bombers dels parcs d'Inca i Solla va durar prop de 2 hores i mitja i només unes hores més tard, diumenge de matí, es va produir una segona operació de salvament a Sa Fosca, també per una persona que s'havia romput el turmell en botar. En aquest cas es va activar Sa Milana, que és l'helicòpter dels bombers de Mallorca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Sant Espases.
I va ser que una de les conseqüències del temps inestable que ha fet aquests darrers dies ha estat el despreniment aquest cap de setmana d'un marge lateral del pas sobre el torrent de Namarranxa a l'Aró, just en direcció al camí de Sa Taulera. Per motius de seguretat ha quedat tancat el trànsit i avui un equip d'enginyers n'avaluarà els danys. S'ha habilitat un accés alternatiu cap a la zona de l'Os de Munts a través del camí particular del Cellers d'Oloron. Són les 7:15.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
La nova convocatòria d'ajuts per a la instal·lació de plaques solars ha desbordat les previsions del govern amb sol·licituds que dupliquen el pressupost en menys d'una setmana.
Prop de 470 sol·licituds per subvencionar instal·lacions fotovoltaiques s'han registrat en només 4 dies. És el primer balanç de la convocatòria d'ajuts Fotopar 2026 que ha evidenciat una elevada demanda des del primer moment. Neus Sastre, vicepresidenta d'ACINEM, explica els factors d'aquesta alta demanda.
Per dos factors. Una, perquè ja duien 6 mesos que no podien sol·licitar cap tipus d'ajuda per fotovoltaica, per tant, molta gent s'haurà esperat en aquest moment per poder sol·licitar aquesta subvenció, i l'altra, perquè com que en Esboïm es va sortir de cara a desembre, doncs molta gent que ja estava interessada en posar plaques ha tingut tot el mes de gener per preparar-se. Per dos factors. Una, perquè ja duien 6 mesos que no podien sol·licitar tipus d'ajuda per fotovoltaica, per tant, molta gent s'haurà esperat en aquest moment per poder sol·licitar aquesta subvenció, i l'altra, perquè com que en Esboïm es va sortir de cara a desembre, doncs molta gent que ja estava interessada en posar plaques ha tingut tot el mes de gener per preparar-se.
Segons Sastre, les peticions ja dupliquen l'import subvencionable previst. Des de la patronal d'empreses instal·ladores consideren que la dotació destinada a aquestes ajudes és insuficient per fer front a la demanda actual.
Duien 4 anys enrere que sempre ens anaven solopant una subvenció darrere altra. Hi havia NG, PTIT, Fotoparts, i quasi estiguessis a la banda de l'any que ho estiguessis, podies sol·licitar una subvenció.
A més, l'Associació d'Empreses Instal·ladores, ACINEM, afegeix que en les darreres instal·lacions ha detectat canvis en les tendències, tant en el tipus de sistemes instal·lats com en el perfil dels usuaris.
A part de les instal·lacions noves, ens trobem que molts de clients ens demanen ampliacions de panells o incorporació de bateries a les seves instal·lacions. M'està sorprenent perquè quasi hi ha més gent que vol ampliar i incorporar bateries que clients que posen noves instal·lacions des de zero.
Tot i això, el govern qualifica la convocatòria d'èxit rotund, mentre que la conselleria assegura que no és possible ampliar els fons destinats a aquestes ajudes. Diego Viu és el director general de Transició Energètica.
Creemos que, además, se basa en una serie de fortalezas que hemos podido ir acumulando y disponiendo y que realmente creemos que son las que nos han conducido al éxito. Una es las medidas de simplificación administrativa. En un contexto de prórroga de presupuestos es difícil, sobre todo a estas alturas del año, y como tiene que estar justificado y pagado antes de final de año, tampoco tenemos mucho margen de maniobra.
L'executiu treballa ja en una nova convocatòria de subvencions que inclogui més energies renovables i no només la solar. Esperen que es publiqui a mitjans 2026.
I a partir d'avui, les estacions de recàrrega del municipi de Calvià, Mallorca, passen de ser de pagament. Cada vegada són més els ajuntaments que opten per aplicar una tarifa als usuaris per la recàrrega dels vehicles elèctrics. Segons les dades de l'aplicació del govern Malip 2025, a les Illes Balears hi ha 1.300 punts de recàrrega, més de 900 a Mallorca, més de 150 a Menorca i més de 200 a les Pitius. Des d'aquest total, només 35 són gratuïts.
De fet, el preu de la recàrrega a Calvià es fixarà en funció de l'energia consumida, és a dir, pels quilowatts. La tarifa serà de 25 cèntims al quilowatt hora o fracció. Els vehicles podran romandre estacionats fins a 4 hores de manera gratuïta i a partir d'aquest temps, a més, el cost de la recàrrega s'aplicarà una taxa d'estacionament de 3 euros per hora o per fracció. Tot i això, el municipi manté bonificacions per afavorir l'ús del vehicle elèctric, com per exemple l'estacionament gratuït, però a la zona d'hora per als vehicles degudament identificats i una bonificació de fins al 75% de l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'ITBM.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I la petita i mitjana empresa de Mallorca demanarà a l'administració que les mútues puguin donar baixes laborals per malalties comunes. Consideren que haurien de deixar de ser un àmbit exclusiu dels metges de capçalera, que els mateixos professionals de la salut reconeixen que està sobredimensionat i mancat de recursos. Als empresaris els preocupa no només que s'incrementin les baixes, sinó que també s'allarguin en el temps, i els sindicats recorden que qui dona la baixa és un professional independent i demanen que no es posi el focus en el treballador.
De fet, el president de la PIMEM, Jordi Mora, s'ha reunit amb el president del Col·legi de Metges, en aquest cas per traslladar-li la seva preocupació tant per les baixes fraudulentes com per les que s'allarguen en el temps per falta d'agilitat en el procediment de diagnòstic, de recuperació i també d'alta.
I per tant, nosaltres el que volem des de la patronal és situacions equilibrades, on no hi hagi un abús per cap de les dues bandes. Ni un treballador que està malalt, que no demana la baixa per la feina, això és una situació que no s'ha de produir, però tampoc situacions com estem veient que després d'un concert o un festival, a un comerç o a un restaurant, falla el treballador perquè el dia anterior havia anat de festival, no?
El president del Col·legi de Metges, Carles Requesens, reconeix la sobresaturació de l'atenció primària sanitària, en què els metges es troben sovint sobrepassats per l'elevada demanda d'atenció i de pacients, però defensa que si hi ha una baixa, sempre és per un motiu mèdic.
Quan hi ha una baixa mèdica prescrita per un facultatiu, és una baixa que està justificada per una causa mèdica. Una altra cosa és la durada que pugui tenir, els motius d'aquestes baixes.
D'acord amb l'Associació de Mútues d'Accident de Treball, col·laboradores de la Seguretat Social, l'any passat les incapacitat temporal per contingències comunes pujaren a les Illes en un 0,73% i el cost directe que se'n va derivar per les empreses va pujar un 11%.
I els treballadors de la Fundació per la Dependència amenacen de dur a terme noves mobilitzacions si no s'aplica ja la pujada salarial pactada amb el govern el passat mes d'octubre. Per això s'ha demanat una reunió urgent amb l'executiu autonòmic Altamir.
El CESIF, sindicat majoritari d'aquest comitè, recorda que l'increment de sou és un acord signat que va permetre acabar la vaga indefinida en el Servei d'Atenció de Dependència a final de l'any passat. Segons aquest sindicat, el pagament dels retards de 2025 s'havien d'abonar el mes de gener, tot i que el govern ja va anunciar-los que hauria de menester més temps a causa de la complexitat burocràtica. Cal recordar que aquest increment és d'entre 4.200 i 6.300 euros bruts anuals per treballador.
I un apunt més, avui comença el termini per inscriure's a l'examen de ton lliure per aconseguir el títol d'ESO. És una prova destinada només als adults que no tenen el títol. Són tres exercicis que inclouen preguntes sobre totes les matèries del currículum de la secundària obligatòria. Les inscripcions acaben dia 16 de febrer i els exàmens tindran lloc a finals del mes d'abril. I els serveis ferroviaris de Mallorca i els treballadors tornaran a reunir-se demà dimarts per consolidar els avanços en seguretat ferroviària. Mentrestant, diuen que la negociació continua oberta amb un objectiu compartit, el de reforçar la seguretat del servei ferroviari i donar tranquil·litat als usuaris del tren de Mallorca. En té més detalls, Victòria Morall.
El gerent de la SFM, José Ramón Horta, assegura que les negociacions van pel bon camí. Per la seva banda, el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, valora positivament l'avanç, tot i lamentar que encara no s'ha abordat la creació de la comissió de seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat. Són declaracions a la Gran Vida.
Errores, problemes, carències en la seguretat que són ignorades. En nuestro oficio, un error no es archivar mal un papel, no es pasar tipes y ya está arreglado. Puede provocar ideas que no cierran jamás. Lo que no es asumible son fallos del sistema. Entonces estamos obligados, y por eso nos sentamos con la empresa, porque gracias a este foco nos hemos podido sentar, porque si no, hasta ahora nos hacían poquísimo caso, a revisar qué es lo mejorable y cómo tenemos a día de hoy la seguridad.
Des del punt de vista de qui condueix els trens, però els treballadors alerten que encara hi ha mancances en protocols del dia a dia, especialment en un context d'augment de freqüències i de passatgers. Reclamen més claretat, més planificació i que situacions que fins ara es resolien de manera informal quedin recollides per escrits per garantir així la seguretat tant del personal com dels usuaris. Alfredo Gutiérrez és maquinista.
Ferroviarios vamos un poco por inercia y por responsabilidad, que tienes que salir, sales y a veces no te paras un segundo a pensar, oye, ¿y esto qué está pasando? ¿Y esto qué está pasando? El cúmulo de situaciones, pues lo que determinan cuando te paras sosegadamente a analizarlo, te das cuenta de que evidentemente el tren es seguro, pero no puede recaer la seguridad del tren en la pericia de los trabajadores.
La darrera reunió entre la direcció dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empreses s'ha tancat amb un acord parcial en una quinzena de les 48 mesures plantejades en matèria de seguretat, fet que ha permès posposar les aturades previstes.
Mentrestant, a Catalunya continua el caos ferroviari. El servei de Rodalies encara no recupera la normalitat. Per cobrir els 11 trams que continuen inoperatius, s'han habilitat 150 busos com a alternativa.
I només es recuperarà la circulació en la línia R11 entre Figueres i Portbou. A més, es mantenen els nous serveis especials gratuïts de mitja distància entre Barcelona i Lleida. Això és una realitat que s'allunya de les previsions fetes pel Govern de Catalunya, organisme que esperava haver recuperat avui la normalitat per complet. En paral·lel, Adif treballa ja en 31 punts de la xarxa per fer reparacions d'urgència.
I encara parlant de mobilitat, el parc mòbil de les Balears ha augmentat en 40.000 vehicles del 2020 al 2024. Aquell any, a les carreteres de Mallorca es varen produir 2.000 sinistres. Tot i l'increment anual de trànsit, la tendència d'accidents és més o menys estable, tal i com ho detalla Rafael Gelabert, el conseller insular d'Infraestructures i Mobilitat de Mallorca.
Quan tenim temporada forta i temporada turística, sempre tens aquestes puntes més altes de número d'accidents. No és comparable l'increment del trànsit que anem damunt d'un 4,5%, el que són, sortadament, no és comparable en els accidents que més o manco se mantenen un poquet estables.
D'altra banda, el director insular d'Infraestructures del Consell ha avançat que ja hi ha data per iniciar les esperades obres del pont de Ses Planes a Sant Llorenç.
Es tracta d'una de les intervencions més esperades del Pla d'Infraestructures, que té més de 40 accions previstes amb l'objectiu de millorar la circulació i també la seguretat de les carreteres de Mallorca.
Hem aconseguit aprovar un projecte molt complex d'augmentar per 5 la capacitat del torrent de Ses Planes i que això permetrà que en un mes, dos màxim, s'iniciïn les obres d'aquest nou pont, del pont de Ses Planes.
I ara són les 7:27. Fem un cop d'ull a la premsa, el que destaquen les portades dels diaris. Aquí a les Balears hi ha molt de contrastos als titulars avui.
És així, pràcticament paradoxes, podríem dir, però anem a pams i veurem de què estan parlant. Perquè, per exemple, mentre Diari de Mallorca obre amb fotografia de Rafael Nadal parlant amb Carlos Alcaraz molt poc abans de començar la final de l'Open d'Austràlia, els vestidors, el titular explica que la cancel·lació de les festes de Sant Sebastià de Palma enfonsa les caixes de bars i de restaurants, i no només de Palma, perquè també hi ha molta gent que aprofita la festa per anar fora a dinar o a sopar. En contrast amb això, Última Hora el que diu és que les Illes es consoliden com el millor destí de luxe. Fotografia també, en aquest cas, per l'esport, però per la Challenge ciclista, passant per davant la Seu. De turisme parla també, i anant ja amb els digitals, el Mallorca Diario, però en aquest cas parla d'una cosa que ja es va parlar, ja es va anunciar a Fitur, d'aquestes 71 platges a les Illes que estaran monitoritzades pel govern a través d'una aplicació de telèfon mòbil. L'Ara Balears parla de l'ampliació encoberta, diu, de l'aeroport de Sant Joan, diu que tindrà més metres i més passarel·les, tot i que no es considera una ampliació. I aquí Balears, per la seva banda, ens té habituats en això, obre amb un succés al centre de Palma amb un home que anava armat. El periòdico, per la seva banda, i anant ja amb el diari de les Pitiusses, i que darrerament ho fa molt també això, diu que aquest arxipèlag, en titular, fa seu el titular d'Última Hora, per dir-ho d'alguna manera, i diu que Eivissa i Sant Josep són les que més turisme de luxe tenen d'allà, de les Pitiuses, que estan entre les 10 que en tenen més. Diària d'Eivissa, per la seva banda, diu que la hipoteca mitjana allà ja és del doble del preu que es pagava abans de la pandèmia. Contrastos, com deien, que encaixen una notícia amb l'altra. I el Menorca es demana pel futur de l'Hospital Militar, ja n'ha parlat en moltes ocasions a la seva portada, fa 6 anys que està pendent de resposta per part del Ministeri.
I la premsa estatal més enllà de tenis parla també avui de política.
Efectivament, i en totes les mirades posades a Aragó, perquè venen les eleccions, El País, sense filtres, el que diu és que el PSOE podria treure el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat autònoma. Més o manco el mateix trobam a la portada de l'ABC. L'ABC, això sí, fa una enquesta, la posa a la seva portada, la banda de baix, dèiem a tots els diaris, la fotografia grossa avui és per Carlos Alcaraz, evidentment, per aquesta victòria a l'Open d'Austràlia, però en aquesta enquesta el que diu és que el PP necessitarà Vox, es fixa en una altra de les tendències que se n'estreuen. Això mentre el Mundo segueix amb el seu particular serial explicant que va cobrar l'expresident Zapatero per fer assessories a l'empresa Plus Ultra. És un serial que duent ja moltes portades al diari i pràcticament és l'únic que segueix aquesta qüestió. I La Vanguardia, per la seva banda, que ja saben que sempre sol ser més ponderat, titula en aquest cas que l'OTAN realitza grans maniobres, però que en aquestes grans maniobres, i això és l'excepció, no hi participen en aquest cas els Estats Units.
Arribat ara a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Les Balears impulsen una recerca pionera sobre les conseqüències que tenen els aliments ultraprocessats en la salut. La du a terme l'Institut d'Investigació Sanitària, l'IDISBA, i una de les novetats és que per primera vegada es posa el focus en el procés industrial que se segueix per fabricar aquests aliments processats.
I tot quan el seu consum va en increment, sobretot entre els més joves. Dora Romaguera és la investigadora principal d'aquesta recerca.
I l'evidència científica que tenim fins ara dels estudis de cohorts, estudis observacionals, ens mostren que realment hi ha una associació entre aquest consum d'aliments ultraprocessats i obesitat, diabetis, malaltia cardiovascular i fins i tot alguns tipus de càncer.
També hi ha assajos clínics similars al Regne Unit i als Estats Units.
I avui parlem també de les sales de joc i dels locals d'apostes. Des de fa 5 anys hi ha 10 negocis menys a les Balears d'aquest tipus.
I això coincideix amb l'entrada en vigor de la modificació de la llei del joc, una norma que algunes persones que han superat una addicció al joc pensen que és insuficient, mentre que el govern considera que és positiva. Són José Luis González i la directora general d'empresa, Maria Antònia Sansó.
Pero me vol dir a mi qui me protegeix dels puestos de la ONCE o de les maquinetes dels bars? Això és la manera. Jo he protestat i he anat i xerrat un poc i tal, però no fan res. No pot tenir màquines que agaperra, perquè no té cap cartell que digui prohibit centrar a menys de 8 anys.
Entre ells s'han introduït un control més exhaustiu pels menors i pels grups de població especialment vulnerables, i així mateix també introdueix un control més estricte sobre la publicitat sobre el joc i una major planificació dels establiments.
I a Palma, un home ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una menor.
Els abusos haurien durat més de 2 anys, segons la denúncia presentada per la víctima. La investigació es va iniciar per un avís del centre educatiu on estudia l'adolescent.
I a Galícia, el presumpte autor de l'assassinat masclista d'aquest diumenge a Mos s'ha llevat la vida abans de ser detingut pel crim.
L'home de 60 anys s'havia trinxerat en un habitatge d'una localitat on havia fugit després de matar la seva exparella. És la 6ª dona assassinada per la seva parella o exparella aquest 2026.
I de la cultura avui els protagonistes són els Premis Grammy. S'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles.
I aquest que escoltam, el raper Kendrick Lamar, ha estat el més guardonat amb 5 premis. Per a l'altre protagonista de la nit ha estat Bad Bunny. Si te quieres divertir. L'artista de Puerto Rico ha fet aquestes declaracions.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out.
Ha dit en unes declaracions molt aplaudides que abans de dir gràcies a Déu ha de dir fora l'ICE, aquesta agència migratòria dels Estats Units tan polèmica aquestes darreres setmanes. L'artista s'ha enduit al Grammy el millor àlbum de música urbana.
D'aquí uns minuts vas explicar què va donar de si aquesta gala dels Premis Grammy. També serem en directe a la Catedral de Mallorca. Com cada 2 de febrer, avui torna la Festa de la Llum.
Es podrà veure el Buit de la Seu, que es forma amb els primers rajos de sol. La catedral obrirà les portes a les 8 perquè els que vulguin puguin presenciar aquest espectacle lumínic. Això sí, tot dependrà de si fa sol.
A l'informatiu matí estaran pendents de si els Nígols ens deixaran veure aquest avui de la Seu. Tomàs Salom, bon dia. Quin temps esperam avui?
Bon dia. Començam la setmana amb un dilluns de temps variable. Avui amb la presència d'interval de núvols mitjans i alts que sobretot durant la primera meitat del dia podrien deixar el cel parcialment ennigulat, principalment a punts de Mallorca i Menorca, però aquests núvols tindran tendència a viatjar cap a l'est i, per tant, s'obriran clarianes al llarg del dia. Ara bé, no són de fiar perquè al cap vespre tornarà a arribar un front fred, en aquesta ocasió bastant desgastat, però que puntualment podria deixar qualque precipitació cap a l'àrea de les Pitiuses i també a punts del ponent de Mallorca. El que sí que provocarà és un repunt del vent de llevaig que podria bufar en cots moderats forts, arribant a superar els 60, puntualment els 70 km per hora, i per tant també activant el temporal marítim. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís groc a les Pitiuses i també a punts del ponent de Mallorca i Serra Tramuntana per ones que podrien superar els 3 metres d'altura significativa. Les temperatures màximes avui pugen una miqueta, valors que podrien enfilar-se fins i tot per damunt dels 18 o 19 graus.
Informatiu Matí.
Esports. I manquen uns segons per arribar a les 7:35, que encetam els esports i ho fem parlant del Mallorca, que rep avui la visita del Sevilla amb l'obligació de guanyar per sortir del descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt vermell necessita sumar de 3 per acabar la jornada fora de la zona de descens. Iago Barrasate per aquest partit té la baixa de Cumbula i Antoni Raillo es dubta. Tornen, això sí, Manu Morlanés i el lateral Toni Lato. És el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Cuando estás en la segunda vuelta ya es como que es una cuenta atrás y empiezas a quitar rojas ya al calendario, digamos, y necesitamos ganar. Tenemos la experiencia de hace 15 días donde el equipo ganó en casa y conectamos creo que con la afición y mañana tenemos que hacer lo mismo para ser más fuertes y dar ese paso en la clasificación que nos vendría muy bien.
Del rival Arrasate destaca el seu potencial como visitante.
Bueno, creo que es un equipo muy, muy reconocible, ¿no? Con una propuesta muy clara de ir a por las cosas. Es un equipo muy, muy valiente, que tiene una forma de defender también muy clara de perseguir mucho y luego yo creo que sí, ha tenido una mala racha, también ha tenido jugadores en la Copa África, pero cuando ha recuperado sobre todo a Acor ahora en las últimas jornadas arriba, pues es un equipo más, más potente y creo que durante toda la temporada ha estado más cómodo fuera de casa que en casa, porque al final puede ganar duelos, puede correr y es un rival muy, muy peligroso, ¿no?
I el tècnic del Sevilla, Matías Almeida, també avisa del potencial del Mallorca com a local a l'estadi de Son Moix.
Vamos a enfrentar un equipo que es durísimo de local, que de hecho ha perdido muy pocos puntos, y es un equipo que en 10 minutos nos revirtió una situación el primer partido que jugamos. Entonces, sabemos el rival que vamos a enfrentar, y nosotros a lo nuestro, a tratar de sumar, y seguir creciendo en este torneo tan parejo.
Però avui no només haurem d'estar pendents del partit, el mercat de fitxatges es tancarà a les 12 de la nit. El tècnic Iago Barrasate confia en la feina de la direcció esportiva i demana unió.
A las 11 y pico me enteraré de cómo ha terminado el mercado y podré tener una valoración sobre el mercado. Confío en la dirección deportiva, como he confiado desde el minuto uno, y creo que es momento de unión y no es momento de separar, ¿no? Yo creo que necesitamos la ayuda de todos y en ese aspecto pues a full con el partido de mañana, confianza en mis jugadores, confianza en el público que nos va a ayudar como hace 15 días y a partir de ahí, pues bueno, mañana a la noche o la siguiente rueda de prensa me podréis preguntar qué me parece el mercado.
El Mallorca-Sevilla començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir, com sempre, en tota la prèvia en directe i vetres en ràdio a partir de les 7. I de la resta de marcadors de la jornada d'ahir a primera divisió, 2 victòries locals, Madrid 2, Rayo Vallecano 1 i Betis 2, València 1 i 2 empats, el Getafe 0, Celta 0 i en el derbi basc, Atlètic Club 1, Real Societat 1. I a la primera federació, victòria important de la UD Eivissa per acostar-se a la zona de play-off. Triomf per 2-0 contra el segon classificat, l'Atlético Madrileño. El conjunt blau-cel suma així 9 punts del darrer 12 possibles. El tècnic de la UD, Miguel Álvarez, el mostrava content després d'aquesta victòria.
Intento ser feliz y hacer que la gente que esté a mi lado sea feliz y lo demuestro siempre y ahora mismo pues igualmente. Que hemos pasado momentos muy fastidiados, pero hemos estado contentos allí en la soledad. Pero ahora, indudablemente, muy contento porque creo que vale la pena estar contento, ¿no?
La UD Eivissa, doncs, ha classificat amb 29 punts, és a dir, només 4 de la zona de play-off d'ascens que ara marca l'Algeciras amb 33. I a la segona federació, 21a jornada, el grup 3 amb el Poblense, que no atura de guanyar. Ahir va sumar el 12 triomf de la temporada al camp del Barbastro. El conjunt d'Òscar Troya va guanyar per 0-2. De la resta de marcadors, derrotes de l'Andratx per 2-1 contra l'Espanyol B i també va caure 2-1 l'Atlètic i Balears contra el Castelló B. En el derbi balear, entre el Porreres i la Societat Esportiva a Eivissa, el partit va acabar amb empat a 1, escoltant Jaume Mut, tècnic del Porreres, i també Raül Cassany, entrenador del conjunt eivissanc.
Com a un error, ja mos ha costat la jugada del penal,
i lo fàcil era baixar braços. I jo amb aquest aspecte pues, estic molt content que l'equip no hagi baixat els braços, l'hagi cercat i hagi tingut l'encert per de fer l'empat.
Sense tirar-te a gol, regales un gol en el minut 90 o 90 i pico i al final pues, te'n vas un poc en mal sabor. Però bueno, al final és un punt més.
I un darrer apunt de futbol, Mariona, que el Dantell ha guanyat amb l'Arsenal la Copa de Campiones a FIFA. El conjunt anglès es va desfer a la pròrroga del Corinthians brasiler per 3-2. En bàsquet, el Palmer no ha pogut arrencar la segona volta de la primera FEP amb una victòria i va caure al Palau de Son Moix en un partit molt ajustat contra el Zamora per 92 a 95. I en tenis, Carlos Alcaraz va conquerir ahir l'Obert d'Austràlia i es converteix en el jugador més jove que guanya els quatre grans slams. Amb 22 anys, el murcià va guanyar l'únic gran slam que li faltava. El tenista espanyol va derrotar a la gran final el serbi Novak Djokovic per 3-16-1.
Gràcies, Miqui. Són ara les 7:40.
Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
Dilluns, a partir de les 7 del vespre, Mallorca-Sevilla.
Els vermells en zona de descens necessiten sumar 3 punts.
Hay que competir mucho más.
Tenemos que ser un equipo mucho más rocoso, mucho más sucio.
Yo me tengo que dedicar a parar balones.
Viu amb esforços en joc una jornada de futbol i de mercat.
I és que quan acabi el partit, a la mitjanit es tancarà el mercat d'hivern i ho seguirem fins al darrer minut.
En directe a IB3 Ràdio i també al canal de YouTube.
Enganxa't!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I passen 42 minuts de les 7 del matí. Vos parlem ara del nou parador d'Eivissa, que obre les portes dia 10 de març i per aquest mes, per al mes de març, ja té la meitat dels dies plans. De fet, al març és quan podem trobar les millors ofertes amb 280 euros per nit. Després ja, al mes d'agost, la tarifa gairebé es triplica. Ivonne Aranyó.
Fa una setmana que es van obrir les reserves pel nou parador d'Eivissa, que tot i que s'inaugura el 25 de febrer, no obre portes fins al 10 de març. 17 anys ha costat la reforma i construcció d'aquest emblemàtic establiment que molts eivissencs voldrien visitar.
Sí que me gustaría ir, la verdad es que me gustan los paradores.
A mí me encantaría ir a verlo, claro.
A mí sí me gustaría verlo.
Me encantaría conocerlo, pero el precio no me lo podría permitir.
El preu més econòmic per al mes de març és de 280 euros per nit. De fet, la meitat dels dies d'aquest mes ja estan plens. I a l'agost puja fins a 640 euros l'habitació més econòmica amb esmorzar.
Me parece un poquito excesivo.
Comparado con los precios de la isla, pues no sé si bien es caro.
Si es un parador como lo pintan, puede ser que merezca ese dinero.
Para ser Eivissa me parece un precio normal y para ser un parador, siendo Eivissa, creo que es el correcto.
Els residents tenen un 20% de descompte.
Serán 70-80 euros, ¿no? A lo mejor de descuento. Pues está bien.
Yo creo un poquito más de descuento para los trabajadores eivissencos.
Si quieres tener el parador activo y con gente y lleno, pues haz un 50 a los residentes con desayuno incluido.
Por lo menos 40, sí. Un poco más acercándose a la mitad, ¿no? Por ser residentes.
I si voleu esperar uns mesos, el pròxim mes de desembre i gener, l'habitació bàsica baixa fins als 204 euros amb esmorzar.
I a Menorca, una cinquantena de persones es concentraren ahir migdia davant la seu del Partit Popular de Mahó per protestar contra la derogació de l'escut social i la moratòria de llançaments.
La protesta convocada per la plataforma Menorca per un habitatge digne és una resposta davant d'aquesta recent votació de Junts, de Vox i del Partit Popular al Congrés, que asseguren tindrà conseqüències sobre la vida de la gent. Recorden que la moratòria ha paralitzat prop de 60.000 llançaments de famílies vulnerables a tot Espanya. Jaime Garceso és el portaveu de la plataforma a Menorca per un habitatge digne.
Se votó digamos, en contra de la alza de escudo social, o sea, que siga vigente, lo cual conlleva diferentes normativas o diferentes, acoge diferentes cosas, entre ellas que de algún modo puede haber una... Puede haber lo que se dice un límite de vivienda, que dice vivienda tensionada, perdón. Luego también acoge ciertas normativas de la gente jubilada también.
I vos parlam ara de les pensions. I és que el govern espanyol fa feina contrarrellotge per presentar demà al Consell de Ministres un nou decret per aconseguir reunir el suport del Congrés dels Diputats, el decret Òmnibus, el qual preveu l'augment de les pensions. Això quan fa una setmana que la Cambra Baixa va tombar la norma, PP, Vox i Junts per Catalunya, i varen votar en contra.
En un acte de campanya del PSOE a Aragó, el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, insisteix en que aprovarà la revalorització de les pensions, sí o sí, amb el suport o no del Partit Popular.
Dicen, bueno, es que han metido otras cosas dentro del Real Decreto Ley. Bueno, pero ¿qué problema tienen con el ingreso mínimo vital y con su aumento, que es lo que venía dentro del Real Decreto Ley? ¿Qué problema tienen con el bono social eléctrico o con el anticipo ayudas a ayuntamientos afectados aún por la Dana de Valencia?
Encara així, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva negativa en aquest decret mentre inclogui altres mesures que assegura que són encobertes, com ara la regularització de migrants.
La degradació moral és de tal magnitud que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas.
I la vicepresidenta segona del govern central, ministra de Treball i líder de Sumar, ha carregat contra la postura dels populars.
Estamos ante un partido popular que quiere causar dolor.
Assegura que els de Feijóo estan en contra de la gent treballadora, el salari mínim o les pensions, entre d'altres.
I tot en una jornada marcada per l'insult d'una regidora del PP de Vallcana, València, Pedro Sánchez, durant el míting d'ahir.
Ya os decía antes, Pilar. ¡Hijo de puta! Decía antes, Pilar. Bueno.
Davant d'aquesta situació, el Partit Socialista ha exigit a Feijóo i al president de la Generalitat Valenciana, Juan Pérez Llorca, que l'expulsin de manera immediata.
En un comunicat, el Partit Socialista ha assegurat que no és una anècdota, sinó que és una forma de fer política que degrada la convivència democràtica. Per part seva, la Popular ha demanat disculpes, ha reconegut que la crítica política és legítima, però l'insult no.
Encara de la crònica estatal, l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'alcàrrec socialista Antonio Hernando estan citats avui a declarar davant del jutge pel cas Leire Díaz.
Han de declarar per presumptes maniobres de l'exmilitant socialista per aconseguir informació contra fiscals i dirigents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, coneguda com la UCO. Recordem que Díaz sempre ha negat treballar pel PSOE, tot i que en una gravació que s'inclou en aquesta causa d'essa la mà dreta de Cerdán i que el partit li havia pagat més de 15.600 euros l'any 2017 pel seu treball com a periodista a Cantàbria.
I avui també estan pendents de la compareixença del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, la comissió que investiga la gestió de la DAN al Congrés.
L'han citat perquè doni explicacions sobre la informació que va rebre el dia de la tragèdia de València i les declaracions públiques que va fer després del desastre. Està previst que reapareixi, que repeteixi la declaració que va fer davant les jutges de Catarroja el passat dia 9 de gener, quan va explicar que l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, li havia dit que no s'havia declarat emergència nacional perquè el president espanyol li havia indicat que era millor que la direcció d'emergències s'assumís des de València.
I de l'exterior avui es reobri el pas de Rafah. Entre Egipte i la Franja de Gaza, els ciutadans palestins podran travessar en totes dues direccions, un moviment, però, que serà molt limitat amb un màxim de 200 persones al dia i en restriccions a l'entrada a l'enclavament palestí.
L'exèrcit d'Israel ha anunciat que podran sortir 150 persones de la franja i 50 que hauran de ser residents aprovats podran entrar. Aquests seran transportats portats en bus a un punt de control israelià per comprovar la seva identitat. Això després que ahir, precisament, Israel reobrís el pas de manera parcial a mode de prova. Recordem que el van tancar el maig de 2024 per bloquejar l'accés a l'ajuda humanitària.
I una notícia d'aquesta matinada. Laura Fernández és la nova presidenta de Costa Rica. La candidata del Partido Pueblo Soberano ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials. Ho ha fet en quasi el 49% dels vots, de manera que s'evita la segona volta.
Fernández ha imposat Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, Claudia Robles de Coalición Agenda Ciudadana i Ariel Robles, també del Frente Amplio. Està previst que la candidata oficialista continuï amb la tasca feta per Rodrigo Chávez.
I el Parlament de Groenlàndia ha avançat la seva activitat per discutir la crisi derivada de l'interès dels Estats Units de fer-se amb l'illa àrtica.
I això quan el president nord-americà Donald Trump ha confirmat que han començat a negociar amb els líders europeus. El republicà assegura que estan arribant a un bon acord per totes les parts. Ha dit, a més, que serà una entesa molt important des del punt de vista de la seguretat nacional.
I encara un apunt més als Estats Units. Un jutge de Texas ha posat en llibertat Liam Conejo Ramos, el nen de 5 anys i d'origen equatorià, i el seu pare detinguts pels agents d'immigració durant una batuda a Minneapolis, als Estats Units.
Una detenció que va commocionar el país i que va provocar que augmentés la indignació contra les batudes antimigratòries de l'administració Trump. La sentència apunta que aquest cas suposa una cerca mal concebuda i incompetent del govern nord-americà de quotes diàries de deportació fins a traumatitzar els menors. El president nord-americà Donald Trump, per la seva banda, ha reiterat els agents federals de les manifestacions a les ciutats demòcrates com Minneapolis, però alerta que protegiran els edificis federals.
I anem ara en directe fins a la Catedral de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Avui és 2 de febrer, la Candelera. Això vol dir que se celebra la Festa de la Llum. Per tant, si el temps ho permet, es podrà veure el Bull de la Seu. Es forma amb els primers rajos de sol i davant de centenars de curiosos que han matinat de valent per omplir el temple ja des de primera hora del dia. Una d'aquestes persones és la nostra companya, Cristina Bausà. Les portes, Cristina, encara no han obert, però tu ja has pogut entrar. Bon dia.
Bon dia, així és. Jo ja he pogut entrar i vos he de dir que la Seu buida sembla encara més grossa del que és, però mentre jo feia el recorregut per poder entrar a dins aquesta catedral, a dins la Seu, ja hi havia centenars de persones fent cua a l'exterior i he pogut parlar amb elles, alguna. És aquí des de les 6 i mitja del matí, les portes, però com dèiem, encara no han obert, obrin a les 8. Això és el que ens han dit i així és com ens han explicat per què han vengut tan prest.
Pues venimos a hacer cola porque no sabíamos cuánta gente es la primera vez que venimos.
He arribat bé perquè vaig llegir que hi havia moltíssima gent, que l'aforo era limitat, dic, hombre, pues ja que faig l'esforç d'aixecar-me prest, que reti. I ha retut perquè només en tenc 15 davant.
Venim de Santa Maria a les 7 del matí. Hem arribat i esperant a veure-ho perquè ens fa il·lusió.
Queremos conectar con la energía que llega desde la luz que está en la catedral. Es un día muy especial donde el divino femenino se desciende.
Un any venguera i no n'hi havia, i un any crec que tampoc, eh?
Està per veure si el podrem gaudir o no, però mentrestant tota aquesta gent fa cua de fora. En el meu cas ja sóc a l'interior i m'acompanya la tècnica de gestió cultural de la catedral, Marta de Castro. Ella li voldríem demanar per què aquest fenomen passa, que es dona dos pits a l'any, el dia 11 de novembre i avui, dia 2 de febrer. Per què passa això, Marta?
Realment seria fruit de diverses casualitats que s'han anat produint i que han donat com a resultat aquest efecte lumini tan impressionant que podrem veure avui. Per començar, és molt important recordar que la catedral té una orientació que just a 120 graus permet que el sol entri avui per la rosassa major i per la inclinació que toca, i és aquesta inclinació ve determinada ja per la mesquita preexistent. Per tant, la inclinació i l'emplaçament de la catedral venen donats per la mesquita. Després tenim una planta basilical que, com comentaves, és impressionant, molt alta, i això permet que s'hagin obert dues rodasses, les dues protagonistes, la major i la menor. I és més, també, que a partir del segle, sobretot a partir del segle XX, també al final del segle XX, principi del segle XXI, hi ha aquesta obertura sistemàtica de vitralls, i en el 2010 se restaura la rodassa major, i això fa que avui l'efecte lumínic se pugui veure amb tanta nitidesa i s'hagi convertit en un efecte pues, molt estimat i també ja molt popular dins el calendari de tots.
I per què avui i no un altre dia o un altre moment de l'any?
És just avui que la inclinació de la Terra en relació al Sol està en el punt àlgid. Han passat 40 dies des de solstici d'hivern i és avui que podrem veure just com els rajos de Sol entren per la rodassa major i se projecten a la façana principal just davall de la rodassa menor. Així que durant un període de temps molt curt, realment són uns minuts, veurem dues rodasses amb una posició tangencial, una de vidre i una de llum.
I té un significat simbòlic o és fruit de la casualitat, és fruit de l'atzar també, que sigui avui el dia de la Candelera que es pugui celebrar aquí aquesta festa de la llum?
L'efecte lumínic sí que és fruit de la casualitat, però l'hem volgut anomenar Festa de la Llum per vincular-ho, com comentàvem, pues, simbòlicament amb aquesta celebració que se produeix avui en el temple, que se celebra la presentació de Jesús en el temple i la purificació de Maria. I és que en aquesta celebració tradicionalment sempre s'han empleat espelmes, candeles, d'aquí es nom de la Festa de Candelària i també pues, molt vinculat a el que viurem avui, que és una Festa de Llum.
Moltes gràcies, Marta. Ja ho sabeu, ara vos explicàvem, centenars de persones esperaven a l'exterior d'aquesta catedral, ara ja comencen a entrar per veure si avui tenen sort i poden veure el buit de la Seu.
I també estarem pendents, per tant, del que passa. Finalment tornarem a connectar d'aquí uns minuts amb Cristina Bausà. Són ara les 7:55 minuts. Vos parlam dels Premis Grammy.
Escoltau l'informatiu matí. I Betres Ràdio.
I comencem amb la música del raper Kendrick Lamar, que canta aquest DNA o ADN, i és el que ha estat un dels temes de la nit. Aquesta matinada, el lliurament a Los Angeles del Premis Grammy de la Música és la 68a edició i ha confirmat a Lamar com el gran triomfador de la nit amb 5 estatuetes i una clara hegemonia en les categories de rap i de música urbana nord-americana. Aquest raper ha estat l'artista que ha aconseguit més guardons, consolidat una trajectòria ja històrica dins la música nord-americana. Darrere seu, Bad Bunny s'ha enduit el Grammy al millor àlbum de música urbana per Debí tirar más fotos i ha tornat a situar la música en castellà al centre del focus global, tot i quedar un esglaó per sota en el recompte total de premis.
Potser no va ser el més premiat, això sí, però sí l'artista amb un impacte mediàtic més potent, perquè Bad Bunny ha estat una de les figures centrals de la gala, tant pels premis obtinguts com, sobretot, pel seu contundent discurs en defensa del dret dels migrants.
Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans.
No som salvatges, no som animals, no som aliens, deia. Som persones humanes. Després d'aquest out, eyes out, volent fer fora aquesta força federal nord-americana, el públic es va posar a dret amb una de les ovacions més llargues d'aquesta gala. Un Bad Bunny que no va voler cantar ni participar a les actuacions perquè es reserva per la Super Bowl, ho té així per contracte, però que va provar les bromes, va provocar les bromes insistents de Trevor Noah, que era el presentador de la gala, intentant convencer-lo de que cantés alguna cosa.
Because you're doing the Super Bowl, like whoever's doing the Super Bowl is contractually obligated to only do the Super Bowl, so you can't perform at the Grammys, is this true?
No.
Like, no, you can't perform?
No,
I wish... Que no, Bad Bunny, que no podia cantar de cap manera.
No, bro, no, I can't.
What if we mime?
Mine.
Li deia fins i tot que fes un mim i que sonaria la cançó de fons i que ell només mogués el llavi. Res, més enllà del palmarès, la cerimònia va destacar per aquest to clarament polític, reivindicatiu. El presentador Trevor Noah ja marcava el to amb un monòleg crític, irònic, i diversos artistes varen aprofitar també el micròfon, amb sentit a Bad Bunny, però també ho varen fer altres per aquests posicionaments explícits en contra d'algunes polítiques de Trump. De fet, l'Estora Vermella va destacar per una estètica molt sòbria i de gestos simbòlics, alguns artistes, molt d'ells, amb pins o amb missatges en defensa dels drets humans.
I encara repassant més premis, Billie Eilish ha guanyat el de Cançó de l'Any, Lady Gaga el de Millor Àlbum Pop Vocal i Olivia Dean ha estat reconeguda com a la millor artista revelació.
I en l'àmbit llatí, Gloria Estefan està premiada com a música tropical. Pel que fa a la presència estatal, només hi havia l'artista espanyol nominat per aquesta edició, Alejandro Sanz, candidat a Millor Àlbum Pop Llatí. Finalment, però, no se n'ha duit cap estatueta. Però sempre queden el Grammy Llatins, que seran pel novembre, on se suposa que hi haurà més nominacions.
Aquesta és la repassada del que han donat de si aquests premis que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles. I acabarem aquesta hora d'informatiu repassant la figura de Fernando Esteso, l'actor còmic i humorista mort amb 80 anys, aquest diumenge després d'haver estat ingressat durant uns dies a l'Hospital La Fe de València.
Va néixer el 45 a Saragossa i va ser una de les figures més reconegudes de l'espectacle durant la dècada dels 70 a Espanya, protagonista de títols emblemàtics com Los Vingueros, Yo hice Roque III, Virilidad a la Española, El Currante o El Hijo del Cura. Va aparèixer a la pantalla per darrera vegada el 2023, precisament amb la pel·lícula L'Oli Tormenta, dirigida per Agustí Villaronga, que moria just dos mesos abans que es produís l'estrena, i aquí Esteso va dedicar aquestes paraules.
Y de Agustí Villaronga, que también ha fallecido, y los dos sin despedirse, sin decir adiós siquiera. Bueno, pues que escriban, sigan escribiendo buenos papeles para cuando nos toque verlos, que será más pronto que tarde, poder hacer algún personaje maravilloso.